com un ataque de nervio.
I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que s'ha acabat allò de retear els cupons dels medicaments subvencionats a les farmàcies perquè el Ministeri de Sanitat implementarà un sistema digital de control.
Pentol amb Xisco Nadal.
Comencem aquesta segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres i on s'acaba d'incorporar en Miguel Soler el control tècnic i, com vos deim sempre, a Tèntol fins ara han jugat en les paraules, però ha arribat el moment de saber què passa a Balears i al món. I és per això que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I quan són les 4 i 5, toca passar l'actualitat del moment pel sedàs de l'equip de Tèntol. Continua de vora meu en Celestí Oliver Celestein.
Sí. No m'has remenat.
No t'has remenat. I que en Santa Maria Llorenç, en micro tancat, ha demanat per què Celestein.
Clar.
I jo li he hagut d'explicar que és que ets una estrella del rock.
Clar, com que tenc aquest nom únic, bé, únic.
Bé, Celestí,
sí,
pot ser a l'edat mitjana, on el segle XVII hi havia molts. No clar. Sé si és un nom que
ara s'ha passat que ara m'he fet cantant, no? I que és el meu nom artístic.
No li deu de cap, Celestein.
Celestein on the rocks.
Sí, exacte.
Me fascinaria. I s'incorpora en nosaltres un home que també té nom de cantant, Miquel Jung.
Realment un nom artístic aniria bé.
Sí,
així.
Miquel Jung, té presència.
A les totes. Preparats per repassar l'actualitat del dia?
Totalment.
I doncs, començar amb aquesta taula de redacció parlant de farmàcies i d'aquest nou mètode de control dels medicaments subvencionats.
El Consell de Ministres ha aprovat una nova norma per a la verificació dels medicaments subvencionats. Implantarà un sistema digital que substituirà el tradicional mètode del cúter per retallar el cupó de les capses de medicaments i aferrar-lo a un full que s'enviava després a l'administració. Un clàssic. Així ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
El Consejo de Ministros hemos actualizado el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que es una normativa que adapta nuestro sistema farmacéutico a los mecanismos europeos de seguridad y trazabilidad de los medicamentos. Para que sepan de lo que hablo, estamos hablando del cupón precinto, eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja. Bueno, pues todo eso lo vamos a eliminar. Permite, además, reforzar las garantías frente a las falsificaciones, mejorar la trazabilidad y facilitar la interoperabilidad. Así que le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos. Baby,
Oh, idò, adéu a un clàssic que ja no veurem a les farmàcies. Les farmàcies diran adéu al cúter i aquesta burocràcia per implementar un sistema que s'adapta al segle XXI. Aquesta retirada del cupó precinte, com heu sentit que es diu, i si no ho sabíeu fins ara, es farà de manera gradual i els dos sistemes conviuran fins que es pugui garantir que els nous controls digitals de verificació funcionin correctament i les farmàcies puguin eliminar definitivament la paperassa. Aquest nou sistema de verificació, expliquen des del Ministeri de Sanitat, reforçarà la prevenció davant de possibles falsificacions, millorarà l'intercanvi segur d'informació entre les administracions sanitàries i permetrà als farmacèutics dedicar més temps a atendre els usuaris.
I per saber com serà aquesta novetat farmacèutica, en volem parlar en Maria Ferret. Ella és vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Maria, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bones tardes.
Encantat de saludar-te. I sabem que encara no teniu molta informació, perquè s'anunci es va fer fa dos dies amb aquesta nova llei, però que és una cosa que fa temps que els farmacèutics demanàveu. Com valores que s'hagi provat el fet de llevar aquest cupó precinte i haver d'anar amb aquella tira de cinta, ferrant tot el dia a un fol aquest codi de barres?
Bueno, per nosaltres és una molt bona notícia, l'estàvem esperant fa molt de temps i crec que és el punt d'inici per ja acabar amb els cupons precintes i res, el que passa és que ara haurem de tenir un poc de paciència perquè durant un temps, pues, combinant les dues, com heu dit vosaltres, pues, serà el cupó precinte i la digitalització, però bueno, per nosaltres pues, podrem estar més temps amb el pacient i després també s'estalviarà molt de temps en la burocràcia que hi ha darrere de tot el que és la facturació actual dels cupons precintes. Perquè ja fa... Bueno, ara fa un parell de setmanes vàrem fer una xarra i, clar, la gent no sap molt bé, o sigui, tota la feina que hi ha darrere dels cupons precintes aferrats en els fols que feim a la farmàcia. S'han de preparar, l'han de preparar en catses, després s'ha de dur a escola, bueno, el venen a cercar, s'ha de dur a una empresa que comptabilitza, o sigui, hi ha moltíssima feina darrere dels cupons precintes actuals.
I també tota la paperassa aquesta fa molt de residu,
sí,
perquè
bueno,
entre cinta adhesiva, que és altament contaminant, tots els papers que feia servir, perquè si vas a comprar només una catxeta de paracetamol, si l'has d'enganxar damunt un fol, aquell fol ja s'atuda.
Sí,
també un avenç, en certa manera, una mica ecològic.
Sí, sí, perquè clar, cada dispensació és un full de paper. Sigui una només un medicament o a cada fol o cada diner 4 hi caben com a màxim 4 receptes. I llavors, clar, pues, al final del dia pues, tenim una quantitat de paper que és increïble, saps? I després s'han de fer de 25 a 25 s'han de posar dins catses i, bueno, i tot això, pues, jo crec que era un sistema molt, molt antic que s'havia d'acabar i amb aquesta aprovació d'aquest Real Decret pues, és el punt d'inici que jo crec que és molt important i és on han d'anar cap a la digitalització. Actualment ja les catses, el que passa és que la gent igual no s'ha donat molt a compte, però ja tenen el codi SEVEM, bueno, l'identificador SEVEM, que amb això és el que serà el futur cupon digital dels medicaments.
Uh-huh. I clar, aquesta forma tan rudimentària suposo que també feia que papers se perdessin. No sé si
bueno,
aquesta digitalització
no.
ajudarà a controlar un poc millor aquesta banda de medicaments.
Sí, també, bueno, només de paper, de celo, de cúters, de temps que s'ha perd tallant cupons, de surts d'impressores, o sigui, és que, bueno, amb això tindrem un avanç superimportant. Mm-hmm. És vera que se va començar a qualque comunitat autònoma d'Espanya, però el que volia el Consell, que és el que s'ha aconseguit, és que totes les comunitats autònomes se facin, fos a la vegada. El que passa és que, clar, ara n'hi ha molta feina per saber pues, com se farà, i s'ha de començar a posar en marxa, que encara no sabem, no se sap ben bé com se farà, però bueno, això ja, la porta ja està oberta i ara ja començant pues, cap a la digitalització, que jo crec que és molt important.
I Maria Ferret, la signatura del grau de farmàcia, que és cúter i celo, m'imagino que se deu dir, aquesta ja l'elimina,
ja no,
perquè això ja passarà
totalment,
a ser una imatge del passat.
Totalment, totalment. I no te pensis, que jo ja duc molt d'anys, però quan la gent comença, que jo tenc una filla que acaba d'acabar, o sigui, és una feinada en el començament, saps? Perquè vulguis que no, pues, tallar scooter, i jo crec que bueno, això pues, és una superbona notícia per tots.
Clar, retirareu...
Retirareu
scooter directament de les farmàcies. No, sí, entendreu
sí,
ja.
I després el que tu deies abans, que es gasta també de paper, de celo, saps? I de tot això, saps? I a part, o sigui, els temps que se perden la gestió de tots els cupons precintes, que és que se diu pronto, però és que n'hi ha, són 1.100 milions de cupons a l'any a Espanya. A són totes molts. Les farmàcies d'Espanya, són moltíssims.
I Maria, darrera són pregunta, moltíssims. Tu com preveus aquesta etapa de convivència dels dos sistemes? Ho dic perquè quan s'hagi implementat aquesta espècie de recepta electrònica total, que ja que el control sigui telemàtic, ja tothom estarà contentíssim. Però tu com el vires, que serà aquest procés d'adaptació de passar de cinta adhesiva, paper i cúter a la digitalització absoluta?
Bueno, jo crec que bueno, tots els canvis en el començament pues, no són fàcils, però bueno, com que jo crec que en un principi ens han dit que conviuran les dues maneres, pues, s'ha d'evitar un col·lapse, perquè en el final pues, clar, cada vegada que se passa un medicament o sigui, s'ha de desactivar el que és el codi SEBM, que és el que du la capsa del medicament, i jo crec que és, pues, per evitar aquest col·lapse de desactivació pues, se farà progressiu. No ens han informat de res, no sabem res, o sigui, només l'únic que sabem és això, i bueno, i jo crec que hem de tenir paciència amb tots els canvis, que actualment ja han tingut el canvi de relé a sigma, però després sempre el canvi, o sigui, és per millorar molt, o sigui que han de tenir paciència i veure com el fan, no tenc ni idea de com el faran.
I doncs, Maria Ferret, com se nota que la farmàcia és una vocació de servei públic perquè teníeu poca informació, però tot i així heu entrat a IB3 Ràdio per explicar-nos com serà aquesta transició cap a una farmàcia més moderna. Maria Ferret, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes, un gust haver parlat una estona amb tu, una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
Fins aviat. Bona tarda. Adéu. Contents d'aquest canvi de les farmàcies? També més ràpid, perquè clar, a mi no hi ha res que em faci més ràpid quan vaig a cercar els medicaments de mo mare, que em fa servir 7 o 8, és que estàs 20 minuts de rellotge mentre imprimeixen, tallen el precinte, l'encolen i després te'n vas, per no parlar de que ara tens en les caixes de medicaments senceres, perquè hi ha vegades que llavors mai tanquen perquè els hi falta un tros.
Que te surtes prospecte moltes vegades.
Per exemple, o perds un blister pel camí.
Però, clar, s'acaba amb aquesta imatge.
Aquesta cosa romàntica.
Sí, s'acaba amb aquesta imatge, però s'acaba també en s'espera, en perdre temps i...
Ara podrem digitalitzar també. S'imatge de scooter, de TA aquest cupó, sí. I s'imatge de quan te prenen l'atenció...
Bé, l'atenció no té res a veure, estimat,
no,
la podran prendre igual.
No, però són imatges clàssiques de farmàcia.
Ja, ara només quedarà la desatenció.
Exacte.
Però bé, ara que després d'entrar Eugène San Pietro a parlar-nos de cinema, podrem datar les pel·lícules on surtin farmàcies gràcies a aquest detall. Si veiem una pel·lícula on hi hagi un farmacèutic amb un cúter, té un codi precinte...
Encara serà de 2026.
Ambientada de 2026. Sí. Petits detalls que ens ajudaran a posar data a les pel·lícules. Però bé, més temes. Anar amb altres qüestions. Ara volant fins a Eivissa, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha obert unes votacions populars per canviar el nom del barri del West End.
L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany vol deixar enrere les imatges del turisme d'accessos, un tipus de visitants que se solen concentrar als nombrosos locals d'oci nocturn d'una barriada en concret, la popularment coneguda com el West End. Ara el consistori vol acabar amb el turisme de gatera en aquesta zona per convertir-la en un espai per al turisme familiar. Per això han decidit canviar el nom al West End. Just ahir es va obrir una votació en la qual hi poden participar tots els ciutadans del municipi fins dia 24 de juny a través del web participa.santantoni.net. Una eina creada perquè els veïnats i veïnades es puguin implicar en la presa de decisions a través de processos participatius. Ara en Xisco ballava, no sé si la posen en aquesta cançó per el West End, ja. Abans pot ser, però ara...
Marca molt una època.
Ara ja no crec que soni.
Pet Shop Boys sempre del record. Ja.
Sempre.
Sí.
Un gran grup. Sí. Però bé, els habitants de Sant Antoni de Portmany poden triar entre diferents propostes per canviar el nom al West End. N'hi ha de caràcter tradicional, com és el barri dels Pescadors, Sa Riba o Sa Nova Raval. Hi ha propostes més descriptives, com barri de Ponent o els Carrerons, d'altres que fan referència als nous aires d'aquesta zona, com el Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art, i altres propostes com Sa Llarga o amunt
i
avall.
I volem comentar precisament aquest tema amb en Jorge Nasher. Ell és regidor de Joventut, Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Jorge, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, què tal? Bona vesprada.
Igualment per tu, encantats de saludar-te. I te volien demanar per què vàreu decidir donar un altre nom en aquest barri i, sobretot, obrir aquest procés participatiu perquè tots els portmanyins puguin decidir amb quin nom volen.
Sí, a veure, és bé que aquesta pàgina primer es va obrir, no?, perquè des de Participació Ciutadana pues, impulsarem aquesta pàgina perquè, per arrimar, no?, per apropar el que és el municipi dins del consistori. I la primera proposta que va sortir va ser Bumplea, va sortir que el poble poguera decidir per fer canvi d'aquest nom i decidir utilitzar aquesta plataforma pues, per veure també un poc com podria funcionar davant del municipi, davant dels ciutadans i veure quina acollida tenia. I bueno, de moment està resultant prou bé, la veritat.
I tu creus, Jorge, que aquest canvi de nom ajudarà a frenar el turisme d'accessos? El manco record que tenim de certes zones de les illes, com pot ser aquest West End o, per exemple, a Punta Balena, aquí a Mallorca?
Sí, correcte. A veure, al final és un nom que és complicat. És una zona, no?, que ha sigut sempre destinada a l'oci i és complicat, però bueno, la veritat és que portem un temps intentant canviar aquesta imatge. S'ha intentat fer amb l'obra d'art aquesta de Okuda. Des que havem fet aquesta obra d'art, pues es ve que ha obert una tenda de roba, ara ha obert una geladeria també. Durant el dia li veus aquest carrer, li veus una altra vida. I és bé que falta molta feina per fer, però bueno, hi ha que intentar-ho, per lo menos. Hi ha que intentar i bueno, és bé que quan associem aquest nom del West sempre ens ve com aquesta mala imatge i s'intenta pues, donar-li una altra imatge, no? Una altra vida i a poc a poc estem intentant-ho.
I els veïnats han rebut bé aquesta notícia? Han vist bé que se faci aquesta votació per triar un nou nom?
Bueno, hi ha de tot, no? N'hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra, però bueno, estem acostumats també, no?, a aquestes coses, però sí que hi ha que dir que està tenint una molt bona acceptació en el que és la part interna, no?, que és al final el que ens interessa, que és en la pàgina de Participació Ciutadana, que és on la gent està fent aquestes propostes, i he de dir que amb aquestes propostes, més que el nom, sobretot el que estava molt bé era la explicació del per què triaven els noms, no? Com tu deies, per exemple, pues, estava al barri de pescadors i feia menció pues, també a aquesta barriada de pescadors antigament, vull dir, que s'ha fet un poc de menció d'això. I la veritat és que també a Sols Ahir tinguérem quasi un centenar de vots i, bueno, tenim algunes prioritats, no?, per lo vist per la gent del municipi.
És a dir, regidor, que aquests noms proposats surten d'aquesta participació ciutadana.
Correcte. D'aquesta participació sortiren uns 85... sortiren 85 propostes de nom. D'aquestes 85 hi havia unes bases on no podrien ser pues, noms malsonants o noms en anglès... una sèrie de normes que teníem dins d'unes bases establertes i al final ens quedaren unes 65 i d'aquestes 65 les més votades o les més repetides en aquest cas són les que sortiren a votacions, no? I en tenim 10 opcions on la gent hi pot votar.
Som en conversa amb en Jorge Nacher. Ell és regidor de Joventut, Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Estàvem comentant aquesta iniciativa que han posat en marxa des de l'Ajuntament de posar un nom nou en el West End. Han fet una participació oberta. La ciutadania ha proposat fins a 85 noms, com acaba de dir el regidor, i li volia demanar una petita exclusiva per la ràdio pública de les Illes, Jorge, ja que has dit que ha votat més de 100 persones, per on va la cosa? Mos podries dir, no sé si és top 3 o és top 2, tu tries, com a regidor, però al manco,
clar, també,
una mica d'informació.
Pues, també heu de fer fàcil, top, des de l'Ajuntament, pels turistes,
pues,
també heu de fer
mira,
fàcil.
Sí que és bé que és top 5, anem a dir així.
Sí?
Val, pues està a Nova Raval, barri de l'Art, també està agafant amb molta força.
Sí?
I és Perons també, i el barri de Pescadors també, són noms que estan agafant, bueno, la gent està tenint bona acollida, però en tenim uns altres, com el barri de Ponent, no? I Passeig de Ses Brises, que també està ahí, la gent està molt... Però jo vull dir que una cosa és el que puguen comentar en redes socials, en aquests comentaris, moltes vegades en perfils falsos, i l'altre és la realitat, que és el que tenim en la pàgina oficial i els noms que estan sortint i l'acceptació que hi té, i amb això és en el que ens quedem, la veritat.
I sobretot, senyor regidor, que si hi ha participació ciutadana, es canvi de nom, serà molt més fàcil que la ciutadania l'adopti com a propi, si l'han triat ells mateixos.
Correcte, al final se trata de... És de veres, que no pots canviar d'un dia per l'altre una cosa que s'ha dut més de 30 anys duent el mateix nom, però sí que és bé que, per lo menos, dins del consistori, això hi ha que recordar que ve d'una moció que se va apropar a un plenari en intentar que, sobretot des del consistori, intentar utilitzar en el altre nom i que no serà el nom aquell del West End. Entonces, vull dir, és algo que estem tots anem en la mateixa línia i que millor que fer participar al municipi i als ciutadans per intentar, no, aquesta millora dins d'aquest barri, clar.
I doncs, Jorge Nacher, regidor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jorge, en tornem a parlar quan ja tingueu nom. I així ja ho comentam i ja comentant les votacions quan toca. Una abraçada forta.
Molt bé. Encantat. Vinga, bona vesprada.
Adéu, vagi bé. Vosaltres quin triaríeu? Jo és que crec que me quedaria amb Escarrerons.
Escarrerons?
M'agrada.
Jo no sé si triaria un fàcil per als turistes, és a dir...
Carrerons?
Exacte, per un estranger, o un difícil.
Clar.
Barri de Pescadors també és...
Barri de Pescadors és com a més descriptiu.
És mal de fer, dir-ho. Per tant,
en Celestine, si fos portmaní...
De Birmingham, per exemple.
Votaria per barri dels Pescadors.
Quines eren les opcions, a veure?
Barri dels Pescadors, sí. Sarriba, Sa Nova Raval, llavors també hi havia Passeig de Ses Brises, Passeig de la Llum, Barri de l'Art, Sa Llarga, amunt i avall, n'hi ha un parell.
Barri de Ponent i Escarrerons. També,
eh? Barri de Ponent i Escarrerons. Jo Escarrerons. Tu?
Escarrerons.
També.
Sí, també.
Jo en triaré un altre, Ponent, idò. Barri de Ponent.
Una llàstima que no podíem
que no
podíem votar
dins aquestes votacions.
Però m'encantaria a mi poder votar un canvi de nom d'on fos, d'un carrer.
Sí.
Mira, me conformaria amb una rotonda.
I que s'hauria de donar més oportunitats als ciutadans també de triar coses així, perquè és més fàcil, com has dit tu, Xisco, que l'adoptin en aquest nom si el voten ells mateixos. Si no, serà complicat.
No, i perquè també els processos de participació ciutadana, allò que tenen, és que fan que t'impliquis, ja s'ha de vehicular un nom. És com quan intentes... el lingüístic està més que estudiat. El problema no és codificar o normativitzar, el problema és normalitzar una paraula. Mm. Per tant, per donar-li camí i que la ciutadania l'adopti, millor que hagi sortit de la ciutadania mateixa.
Tot i que és mal de fer.
Ho és.
Que un nom popular que ha relat se deixi de dir. Ara,
sí,
per exemple,
també West End, popular o Eivissa tampoc és.
No, xerra de la gent del Velòdrom, Illes, Balears i... Ventura, molta gent no sap ni a què te refereixes.
Ja.
Tothom diu Palmarena.
O, per exemple, aquella urbanització que ha passat Serenal, que era Sometimes, sí. I tothom diu Sometimes.
Sometimes, popularment et Sometimes.
Clar, són noms que mos queden una mica esquerra mà, i millor, Escarrerons, per favor. Qui pugui votar Sant Antoni de Portmany, que voti. I res, mos queden 3 minutets i no volen deixar de comentar una notícia que mos ha posat tristos, i és que la llibreria Literanta de Ciutat ha anunciat el seu tancament definitiu. And every time that I go to sleep, every time that I weep, every time I close the doors, I look for you far from Burden Street, where first lovers meet,
where there is no sign of grief.
Aquesta setmana la llibreria Literanta de Palma, ubicada al carrer Call, ha anunciat que tancarà les seves portes, un projecte que va néixer l'any 2005 i es va convertir en més que una llibreria, va ser un lloc de trobada i d'amistats per a tots els amants de la literatura. A les seves xarxes socials expliquen que Palma i el Call han canviat i tot té les seves etapes, han estat anys hermosos i que els agradaria veure a tots els seus clients aquests dies per acomiadar-se en persona. Per això, des d'aquesta llibreria han anunciat que tant avui com demà, de les 4 a les 8 de l'hora baixa i dissabte també de les 12 del migdia a les 8 de l'hora baixa, la botiga estarà oberta amb els llibres a un preu reduït per fer la liquidació abans d'aquest tancament.
Una llàstima, sembla que tanca una llibreria,
una perquè llibreria
una petita finestra cap a la cultura, cap a l'educació, cap a l'intercanvi d'idees, s'ha perd. Trist. Sí. Solia un avi Literanta?
Jo hi anava abans sí que, clar, Literanta tenia un dels locals més grans com a llibreria que hi havia a Palma, després se va reduir perquè va canviar d'espai, de local per a tres passes d'allà on estava. I abans sí que solíem fer, era una llibreria molt activa. Fa un grapat d'anys que feia moltes activitats. De fet, varen ser, diria, un dels precursors de fer cicles de literatura, cicles de club de lectura i
jo
presentacions.
Jo vaig sentir Literanta, que hi vaig anar un parell de presentacions i m'encantava molt, que tenia una paret molt d'Instagram, que estava plena de signatures d'autors coneguts, hi havia tota una paret, i és cert que era una llibreria molt, molt xula, i sempre és una pena que una llibreria tanqui, perquè, evidentment, tothom ha de comprar on vulgui, però tots sempre recomanarem comerç de proximitat, però és cert que costa molt competir contra grans gegants que te duen a la porta de casa i t'has de moure tot allò que necessites.
Així és.
Però, clar, qualsevol dia despertarem i mos n'atemarem que ja no tenim llocs on anar.
Que no tenim botigues,
i serà
no tenim...
I serà una llàstima absoluta. Però bé, des d'aquí una abraçada molt forta a la gent de Literanta. Nosaltres ara feim un tèntol i res, tot d'una tornam amb moltes més coses.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, bon dia. El meu nom és Pilar Noguera, som d'Esporles, i el meu moment tèntol, diré, de la setmana, és el divendres hora baixa, quan arriba a ca nostra, és el que m'agrada més, arribar a ca nostra i seure'm a la meva butaca gris sense fer res. O sigui, descansar i veure que me queden el cap de setmana per poder disfrutar. Però el moment aquest, tèntol, és el divendres hora baixa quan jo arribo a ca nostra. És una felicitat total, extrema. Moltes gràcies.
IB3 Ràdio és servei públic.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. L'albinisme. En aquest espai també volem contribuir a sensibilitzar els oients sobre temes diversos, aprofitant la celebració dels dies internacionals i mundials, que serveixen per donar visibilitat a causes importants, fomentar-ne el coneixement i recordar-ne la rellevància social. Per això, avui hem triat la terminologia relacionada amb l'albinisme, una condició que comparteix alguns aspectes amb el vitiligen, del qual ja hem parlat. L'albinisme és una condició genètica, no una malaltia, caracteritzada per la producció reduïda o absent de melanina. Recordem que la melanina és el pigment responsable de donar color a la pell, als cabells i als ulls. La persona que presenta aquesta condició s'anomena albí o albina, tot i que hi ha col·lectius que prefereixen l'expressió persona amb albinisme, considerada més respectuosa en contexts mèdics i socials. Hi ha dos tipus principals d'albinisme. L'albinisme oculocutani, que afecta la pell, els cabells i els ulls, com indica el mateix nom, ocular i cutani. I també hi ha l'albinisme ocular, que afecta principalment els ulls. Tot i que actualment no hi ha cura per a l'albinisme, la recerca continua avançant per entendre millor aquesta condició i per desenvolupar estratègies que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades. I terme explicat, terme acabat.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara volen contar-vos que el grup mallorquí Boc ha estrenat una nova cançó que és la banda sonora del joc de rol Porc Mort.
I d'així sona Porc Mort, la música que han fet Boc pel joc de rol mallorquí del qual en vàrem parlar amb els seus creadors aquí a Tèntol fa mesos. Nova música que estrena el grup carregada de narrativa i il·lustració, una cançó que acompanya aventures, combats i moments decisius convertint-se en part de l'ànima d'aquest nou món, d'aquest nou joc. Una aliança creativa on cada peça suma per construir l'univers d'aquest joc ple de personatges i imaginari visual.
I per parlar-ne, ja poden saludar un dels germans de Boc, que és en Pere Frontera. Pere, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Encantat de saludar-te, com sempre. I te volia demanar com ha estat això de fer una cançó per un imaginari, un univers i una narrativa concreta com és aquest joc de rol.
Uf, això és fantàstic. Ha estat molt bo de fer. Mira què t'ho dic. Estem, a més, el més important de tot és que realment aquest projecte sorgeix d'IB3, gràcies a IB3. I tu diràs, com?
Com? Compte.
Fantasia. I no, això és perquè en el xiu-xiu, en el programa que també ha sorbaixa...
Exacte, i ens cal fer expressant Nines Mateu i en Xavi Oliver, grans periodistes, mica. Millors persones.
Sí. Exacte. I no, pues gràcies a ells, nosaltres no vàrem conèixer Port Mort, perquè just havien anat unes setmanes abans a fer-li una entrevista i ens vàrem fer jugar a una simulació de Port Mort i nosaltres vàrem dir, me cachin d'ena, ens hem de contactar amb aquesta gent i per dir d'aquí va sorgir aquest nou projecte.
És a dir, Pere, que ja heu jugat a Port Mort i vàreu jugar en directe aquí a IB3 Ràdio a Xiu Xiu.
Bueno, una versió custom de Xiu Xiu, però sí, vàrem jugar, podríem dir.
I és bo de fer? És bo de jugar? Port Mort?
Bueno, en el motor nou, o sigui, en el que presenten ells, aquesta gent, encara no han pogut jugar en el 100%. Clar. Però tinc entès que sí, és més senzill que un Dragon Age Mazmorras clàssic.
Clar, Boc, o tu concretament, sou de jocs de rol? Heu jugat?
Sí,
sí.
Moltíssim.
Molt?
Moltíssim, sí. I cada dimecres tinc reservat, ja soc papà d'un nino i una nina, i mateix tinc reservat tots els dimecres per jugar a lloc de taula. És a dir, que estic jugant bastant.
És a dir, de sempre, de fa anys.
Sí, 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 sí. De fet, hi ha Wargames, Warhammer, totes aquestes coses catalogades com a friquis. I, pues, sí, en tenim un bon bagatge, d'això.
Per tant, aquí en directe, xiu-xiu, vareu jugar en aquest joc de rol a Porc Mort i vareu saber altres que vareu contactar amb ells i vareu crear aquesta aliança.
Exacte, exacte, exacte.
Els hi vareu proposar fer aquesta banda sonora, diguéssim. És a dir, que aquest joc de rol necessitava d'una música, d'un fons.
Jo crec que tot sempre va millor amb un poquet de música, no? Les millors escenes d'amor sempre t'acompanya una musiqueta, no?
Sí, sí.
Ja, el mateix per jugar rol.
Clar, és una cançó que acompanya aventures, combats, moments decisius, dèiem, convertir-se en part de l'ànima d'aquest, tant d'aquest món com d'aquest joc. Què heu volgut recrear? En quines imatges vos heu inspirat? En quins combats? En quins moments? En quines aventures d'aquest joc?
Això ara tindré un poquet de nostàlgia, però no sé si recordeu que fa molt i molt i molt d'anys s'emetia una sèrie que s'anomia Dragones i Mazmorres.
Sí, i tant.
Així ho recordeu. Mm-hmm. I no, si vols pitjar, el que seria l'estructura de la cançó, l'estribillo, no sé com diu en català, està inspirat fortament en això. De fet, vos recordarà segurament en aquest univers.
I tant, i tant. I, i recorda molt. És a dir, que heu tingut aquesta sèrie entre sa i sa, ja.
Exacte, 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 exacte.
Mm-hmm. Clar. Ara ja heu musicat, heu posat fons musical, banda sonora, a un joc de rol. Després d'això, que bé.
Pues no ho sé, perquè la veritat és que en Boc hem fet de tot. Hem fet ja concursos literaris, concursos de dibuix, col·laboracions en dansa, hem fet mil històries. Hem fet cervesa... No sé quina serà la pròxima aventura. No ho sé. La veritat.
Clar, en quin punt esteu ara Boc? És a dir, aquesta cançó acabarà formant part de qualque disc, quedarà com una cançó exclusiva.
Fa poc van presentar el disc de les dues torres, fa un parell de mesos,
sí,
que ha tingut bona acollida internacional. El que passa és que aquí a Mallorca encara no han aconseguit fer molt de concerts. És a dir, que promotores, ja ho sabeu, a contactar-nos. Idò,
havies fet?
Però...
Havies fet una crida que feim en directe ara, sí, que està oberts, contractació oberta.
Per favor, llamant-nos. Però res, amb això, clar, ja van publicar aquest, i això seria la nova tongada per la darrera edició de... Bé, bueno, la darrera edició, la cloenda d'aquesta trilogia, que això ja pertany en el pròxim àlbum que farem, pues, no sé quan.
I ja hi ha cançons d'aquest pròxim disc que... Cap a on van? Quina línia agafen? Tenen aquesta força?
Sí. El que passa és que sempre anem fluctuant un poc, perquè ens agrada ser un poquet camaleònics en els estils de música. Si s'escolta la nostra discografia des del principi, evidentment partim d'un arrel molt folk, no?
Sí.
Ja que pots recordar els Chieftains o arrels mallorquines o el que sigui, i anant veient. En aquesta vegada vàrem escollir tirar un poquet més endavant el tema de metal o coses més contundents, però no ho sé, ja anirem veient, no mos formem per res. No... Com que mos agrada tota la música, pues, ja veurem com desenvolupa.
Clar.
Almenys ara mateix estem en una època més de algun poc més contundent.
És un nou disc que encara haurà d'esperar. És a dir, que supos que ja sortirà l'any que ve, el 2027, perquè encara teniu un disc...
Bueno, espera, ja ho veurem. Poc a poc, bona lletra. Que en Joan és compositor, i en Joan és molt prolífic, però hi ha feina.
Hi ha feina, clar. És bon jugador d'aquest Porc Mort? És a dir...
Soc dolent... No, de Porc Mort no ho sé, però en general soc molt dolent en tot.
De Porc Mort.
No, de Porc Mort, és el que dic, encara molt fa falta fer l'estil de partida, que sigui un one-shot, encara l'hem de fer amb ells, que de fet hem de fer... Ara quan s'acabi el canvi que tenen aquí, el temps de calat, hi han de fer les entregues, però segurament llavors esperem un one-shot, que segurament el publicarem amb streaming i demés, i ja veureu si són bons jugadors o mals jugadors.
I per donar...
Ha de riure amb un raco.
Clar, anava a dir, no, per donar idees, fareu una jugada popular, jo què sé, fer concert de Boc i jugada col·lectiva a qualque plaça.
Això seria fantàstic. Això seria meravellós. És a dir, si voleu un davant d'espallets, jo m'assum.
I, Pere, els primers oients, les primeres persones que ja han pogut escoltar aquest tema i que han pogut jugar amb aquest tema, què vos han dit? Esperonau a l'hora de ficar-se dins el joc de rol amb aquesta cançó vostra?
Hem rebut molt bon feedback de com se mescla això, el tema amb els jocs, de veritat. Ah, una cosa a dir, que és curiosa també, és que el crit que sentiu en la cançó...
Aquest crit de guerra.
Els membres de Port Mort també canten allà. Bueno, canten, no criden.
Són ells.
Ells en nosaltres, són tots junts que varen fer aquest crit. Però sí, juntament, referint-nos a la partida, sí, la gent ens ha donat molt bon feedback, de que, òbviament, encaixa molt bé. És a dir, en un moment on hi hagi un drac que t'ataca o alguna cosa així, pues, òbviament, això és sac que ajuda.
Clar. Tu, Xisco, eres de Dragones i Mazmorras?
Jo era de Dragones i Mazmorras, la sèrie de dibuixos. A rol no he jugat mai, perquè no som rolaire, en aquest sentit.
Per aquí està inspirada.
Però si t'acords amb en Pere, que si t'ha d'atacar un drac, millor amb una mica de música.
Hombre, per favor, bolivetes, ja que m'ho anirà malament.
Com a mínim, acabar d'una manera èpica. Pere Frontera, un desboc, enhorabona per aquest projecte i quedam a l'espera que s'acabi de fer aquest Verkami i que es pugui posar i es pugui jugar ja amb aquest joc de rol, amb aquest Port Mort, amb aquesta gran banda sonora que hi heu posat. Una abraçada forta.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ara feim un tèntol que ja tenim aquí a l'estudi 1 d'Ibera Ràdio, en Eugín San Pietro, que ve a parlar-nos de cinema.
Radios, coneixement.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
I ja tenim aquí en Eugènia San Pedro, també coneguda com Eugín San Pietro, el cercle cinèfils, que avui ve a presentar-nos, que m'ha sobtat allò que has dit, pot no semblar cinema, però és cinema perquè és una pel·lícula i hem de parlar d'un tema que jo desconeixia absolutament, com és aquest Backrooms. Què és exactament això?
Jo també ho desconeixia moltíssim. Ha estat arrel d'aquesta gran estrena que jo he pogut saber una mica més de què va tot aquest tema, i jo no me considero una persona que estigui dins d'aquest cercle per res del món. De fet, com bé dic, m'he hagut de documentar moltíssim, no només per programar-la, sinó també pues, per fer el programa d'avui, perquè, bueno, és un fenomen, res més, o sigui, no és cinema per jo, o sigui, és cinema ara, però fins ara, fa uns anys que és un fenomen, i és un fenomen d'internet que va esclatar arrel de que algú dins un foro, que se diu 4chan, no sé si el coneixeu, però jo no el coneixia.
San Pietro, estimada, són del 79. M'ha vingut saber que és foro cotxes, com per ara va d'anar una mica més lluny.
Ja, pues resulta que és un foro on tu pues, comentes i obs temes, no? I la gent te pot contestar i tu pots crear fil de converses infinites. Pues algú de manera anònima va penjar una foto que realment no era res, no era absolutament res, era simplement un espai, una habitació, un habitacle, amb estrispols, esperat tot de color groc, tot tenyit amb un to així com a vermellós, groc, i... I arrel d'això, pues, dins d'aquest foro, un munt de gent va començar a escriure i va començar a crear com a històries en base en aquesta foto, no? Hi ha moltíssima gent creativa a internet, ja ho sabem, i la gent, pues, va començar a descriure, pues, aquesta imatge, imaginar-se històries i tal. Fins que en Kane Parsons, que és el director d'aquesta pel·lícula, que se diu Backrooms, va fer una espècie de curtmetratge a YouTube sobre aquesta imatge, no? Ell mateix, dins aquest fenomen, dins aquesta realitat que ningú coneixia, ell se va inventar una història, se la va apropiar, se la va fer seva i va fer aquest producte, aquest curtmetratge. Això també va ser un fenomen brutal, perquè en el final no sé per què ni si té molt de sentit, però tots els seguidors de lo que havia sigut aquest foro se van traslladar a YouTube, varen començar a reproduir aquest contingut d'una manera bestial, té milions i milions de visualitzacions, i estia no aturat de crear històries paral·leles en aquesta primera història, diguéssim, no? S'ha inventat una sèrie de fenòmens, una espècie d'univers d'internet que crea ell mateix, o que ha creat, diguéssim, ell mateix directament amb una aplicació gratuïta a casa seva. Aquests vídeos tenen un munt de visualitzacions i després d'això, diguéssim que arriba a A24, que és una plataforma, és una distribuïdora, productora que ja n'hem xerrat altres vegades, no és cap plataforma, perdoneu, i va decidir produir aquesta història. I és molt fort perquè al final aquest director, en Kane Parsons, és el celot més jove que ha aconseguit, pues, tenir tantes visualitzacions i que una distribuïdora i una productora com A24 te faci una pel·lícula és bestial. I sobretot quan aquest tio no ha fet, diguéssim, res professional o res duit a la pantalla grossa, no?
Fins perquè, ara.
Sí.
Clar, en resum, perquè els oients ho entenguin, és un fòrum d'internet on se penja una foto, la gent comença a lucubrar que pot haver darrere aquesta foto, que és una backroom, que és una habitació, tu deies, de parets groguenques, i a partir d'aquí se desferma una espècie com de FOMO, per dir-ho qualsevol. No, FOMO no, seria com de fandom.
Bueno, no? Fandom, però és un FOMO també, perquè ara aquesta pel·lícula tothom la vol veure. O sigui, tothom la vol veure, tothom que sigui una mica friki de
ara,
lo que
ara l'he passat de modern. FOMO seria Fear of Missing Out, que seria por a perdre's, qualque cosa, per tant, la gent no se vol perdre aquesta pel·lícula, i fandom seria tot allò que embolcalla un fenomen cultural. El que eren uns els fans d'un temps, ara se diu fandom, perquè els oients a casa se'n facin una idea de com sona aquesta backrooms, aquest és el tràiler. Escoltau.
I found something in the store.
Okay. What did you find?
The place. I found a place.
I found a place.
I found a place.
He trobat un lloc.
Sí.
I clar, d'un lloc és d'allò que va aquesta pel·lícula, d'una backroom.
Sí, sí, la pel·lícula mos mostra, diguéssim, que en Kane Parsons ha hagut de reinventar una mica el que havia fet per traslladar-ho a format llargmetratge. I la veritat és que jo l'he pogut veure i és una pel·lícula que està molt bé. És vera que jo vaig poder veure el curtmetratge que està disponible a YouTube, són 8 minutets, i vos he de dir que no m'imaginava que la cosa anés per aquí, no sé per què, no sé, no m'ha de transmetre gran cosa. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé, però és vera que jo esperava un altre tipus de pel·lícula.
Té a veure una mica amb un fenomen de la meva època totalment diferent, com va ser el projecte de La Bruixa de Blair, que era a partir d'un fals curtmetratge, es va fer una pel·lícula que era teòricament d'unes aparicions, i llavors va resultar que tot era un mockumentary, que ni existia, però un moment, però quan varen promocionar la pel·lícula, aquesta del projecte de la bruixa de Blair, nosaltres mos pensàvem que allò era real, i clar, també se va crear tota una parafernàlia al voltant d'aquesta pel·lícula que va fer que fos super exitosa, i es va començar a gravar una mica en càmera amateur, lo que després el que fins ara, fins aquell moment, havia estat cinema professional. Va per aquí la cosa?
Clar, no sé si va molt per aquí, però sí que es veurà, de fet, avui ho han xerrat a sa feina, que arrel d'aquesta pel·li, o sigui, jo crec que aquesta pel·li en el final va una mica de sa por en estar tot sol, no? No trobar res a sa solitud, una mica. Però també avui justament en xerràvem que hi ha com un moviment una mica més filosòfic que envolta tota aquesta pel·lícula i és algo més relacionat amb la matèria i les coses i la física. Que això, bueno, a mi me costa de creure, xerràvem avui, de que què passa si un arbre se cau enmig del bosc i ningú sent aquest renou. Això ha passat o no ha passat, no? Hi ha una mica de, no sé, de Matrix aquí darrere, Rà. Tot això.
Un renou és renou perquè qualcú l'escolta,
sí.
O perquè fa renou.
Sí. I clar, te sorgeixen com un munt de preguntes que jo crec que es tenen més a veure pues, en la física i en la matèria i fins i tot en la filosofia, que no en xerrarem avui perquè avui en xerrarem de la pel·lícula, però sí que és perquè jo crec que, a part del fandom aquest, també hi ha un pot de friquisme que envolta tot això i de la realitat dels videojocs, no sé, hi ha moltíssima cosa aquí darrere.
I sobretot com un fenomen viral, uh-huh. O una cosa compartida moltes vegades, uh-huh. Qualcú té la pipella per dir aquí darrere hi ha un negoci cinematogràfic i és capaç d'un fòrum d'internet on la gent comença a explicar històries intentant descobrir que hi ha darrere una fotografia, passar amb una pel·lícula. I tampoc ha tardat tantes que a mi
no.
Per passar d'una cosa a l'altra.
Sí, sí, jo crec que això va començar el 2019, si no m'equivoc, i mos ha duit aquí. I la veritat és que és una pel·lícula que a dia d'avui, en lo que duim d'any, ha recaudat moltíssim, ha sigut una barbaritat, està en el top 1 d'Espanya, passant per damunt de Grogu, de Star Wars, passant per damunt de Michael, passant per damunt de qualsevol pel·lícula, i clar, això és realment molt fort, perquè jo és vera que m'estic donant compte que comença a veure un fenomen de cinema de terror que la gent s'està arriscant molt a veure segons quin tipus de pel·lícules i això està molt bé també. I xerrant de pel·lícules que fins i tot també són de gènere i que arriben a festival de cinema i que guanyen premis. I a mi això m'ha semblat molt interessant, perquè fins ara el terror no és que fos un gènere invisibilitzat, però sí que és vera que hi ha un tipus de persona que consumeix aquest tipus de cine, però no tothom. Ara bé, els números d'aquest cap de setmana mos indiquen que segurament hi ha gent que s'està començant a arriscar i que aposta per veure pues, un tipus de pel·li que de normal potser no s'arriscaria. I bueno, pues està bé. A més a més, la protagonitza bueno, són dels protagonistes, però surt una Renate Reinsberg, que és la noruega que va guanyar el premi a millor actriu a Cannes per La peor persona del mundo i que fa poc ha guanyat també l'Oscar per Valor sentimental.
Ja és un bon segell de qualitat,
sí.
Si no tant ella com el mànager d'aquesta lota, els mànagers o l'equip de comunicació,
sí.
Ha decidit apostar per aquests nous formats. És un tema de nínxol? És per gent jove o és per tots els públics?
És que no sabria dir-te. Jo sí, estic molt segura de que jo aquesta pel·lícula sí que l'hagués catalogada com una pel·lícula de nínxol per a un públic molt concret. Però és vera que la recaudació d'aquest cap de setmana mos està dient que no. Per tant, és un fenomen que potser mou masses.
Sí, que
desperta
interès més enllà de...
Sí. O sigui, és un fenomen
adolescent.
Sí.
O jove.
Que ha mogut moltíssimes masses perquè, recordem, això va començar el 2019, per tant, ja comença a tenir un públic com a molt més ampli perquè ja du uns anys promoguent tot aquestes backrooms per internet.
No, i que també que és que el 2019 tenien 18 anys, ara en tenen 24. Per tant, han crescut
sí.
Una mica seguint aquest fenomen.
Jo el que m'estic donant compte per les pel·lis que s'estan estrenant és que la gent jove cada vegada està anant menys en el cine. I no dic gent, o sigui, gent no jove, sinó molt jove. Gent de 15-14 anys que comença per un fenomen d'internet. Ara mateix també hi ha una pel·lícula que va sorgir a internet que només estava a plataformes de YouTube i que masses i masses de gent jove mos van escriure no només a Cine Ciutat sinó a totes les cadenes de cine d'Espanya perquè aquest darrer episodi que només s'emitia a YouTube se posava a una pantalla de cine i també ha sigut una barbaritat. Vull dir, hi ha un friquisme no en sentit negatiu, tot
no,
el contrari.
No, friquisme ben entès.
Sí, sí, que fa pues, que els adolescents tinguin interès per aquest tipus de producte i a mi la veritat és que me sembla increïble. O sigui, m'aprovi molt bé.
Celestine, tu com a adolescent d'aquest programa?
Jo vaig veure la Bruja de Blair.
La Bruja de Blair, sí. Sí.
I crec que vaig quedar allà. Sí. Vaig quedar allà com a...
Sí, perquè a la nostra època encara era com a més sorprenent sí. Aquest fenomen virals sí. Abans de saber que fins i tot que era la viralitat.
Sí. Mm-hmm.
perquè no és que la nostra tenia més mèrit, però ara internet...
Perquè encara no existia aquesta viralitat.
Bàsicament internet fa com a de camp d'ampliació,
sí,
a vegades és més senzill triomfar-hi, que no abans, que no existien aquestes plataformes, però cada tant el cinema mos du una sorpresa. La podrem veure en el Cine Ciutat, intues, aquesta Backrooms.
La tenim a Cine Ciutat, està funcionant superbé, la veritat és que és una pel·lícula que no és molt llarga, que no és realment cinema de terror, perquè no hi ha... Bueno, home, hi ha alguna coseta, però no és una pel·lícula...
Inquietant.
Sí.
I recorda que un cinema és un gran refugi climàtic.
Exacte.
Ara, aquesta setmana que torna a fer una calorada,
sí,
que poder passar hora i mitja, dues hores, en el cinema, menjant crispetes, un regalim,
sí,
i mirant una pel·lícula. A part d'això, mos queden res, minut i deu.
Sí.
Qualque recomanació més d'aquesta setmana que tingueu a Cine Ciutat, que qualque cosa destacada o destacable?
Sí, pues mirau, dia 12 és demà, no? Dia 12 és demà. Sí, demà s'estrena el dia de la revelació, que és la darrera pel·lícula.
M'agrada que siguis com jo, que mescles els dies. T'ho agraeixo.
Home, sí, és terrible, sí. Demà s'estrena el dia de la revelació.
Ah, Spielberg.
Sí, que és la darrera pel·lícula d'en Spielberg. Mm. I a mi me fa moltes ganes perquè m'agrada molt el que he pogut veure, he pogut llegir sobre aquesta pel·li, m'ha cridat molta atenció, i a més ahir ho vàrem anunciar, a partir de dia de 9 de juny comença l'univers Christopher Nolan, farem una retrospectiva sobre aquest director cada divendres, abans de la gran estrena L'Odissea, que s'estrena dia de 7 de juliol, i esteu convidadíssimes.
L'Odissea, recordant que és el clàssic d'Homer, ara adaptat a la pantalla per Christopher Nolan, que també interessa, és a dir, el que ja han escrit d'aquesta pel·lícula no fa que el virem gran cosa, però és d'aquestes pel·lícules espectacle que s'han de veure en el cinema.
Un espectacle.
Eugenia San Pedro, moltes gràcies, estimada.
Gràcies.
Molt bona setmana.
Gràcies a tu,
i ens veiem als cinemes. Res, nosaltres feim una pausa i res, en un minut, dos minuts i mig, encetarem tercera hora de programa, que avui tenim un convidat especial. Viva Suècia!
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.